Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
I un dilluns més tenim ja a l'estudi a la Laura Clotet, sexòloga, terapeuta de família i metgessa. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Doncs comencem, com sempre, pel principi. I al principi vol dir doncs, oferir als nostres oients el telèfon on han d'enviar les seves consultes. Apunteu bé.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Doncs en aquest telèfon és molt fàcil, ens envieu la vostra consulta, la vostra pregunta i nosaltres intentarem trobar la millor resposta. I això és gràcies a la nostra Laura Clotet. A veure, Laura, preparada?
Som-hi!
Vinga, amb ganes i il·lusió.
Si guardes el condón en la cartera, passa algo?
La veritat és que no és que sigui el millor lloc del món, però entenc que a vegades és complicat portar-lo a un altre lloc, no? La veritat és que hem d'entendre que els preservatius són d'alta eficàcia si estan dins de la seva data de caducitat, o sigui, no caducats, i s'han guardat en un lloc correcte, no? Dir-vos si la cartera és un lloc correcte o no és difícil, no? És que hem d'evitar llocs amb calor, llocs que realment no podem garantir que se'ns desfacin o que perdin propietats, no? Clar, el fet de que estigui aixafat a la cartera no seria un mal problema. El problema és quan la cartera va a la butxaca, la tenim a 37-38 graus, després ens deixem una cartera en el cotxe, s'escalfa, és a dir, sentit comú. Primer, garantir les dates de caducitat. Quan treus un preservatiu, fixar-vos que la data de caducitat no estigui passada. I el segon, pues, si realment quan l'obriu veieu que no està en suficients condicions, que està enganxós, que realment no ho veieu clar, no el feu servir, sigueu prudents i en busquem un altre, no? I si en aquell moment no tenim preservatiu, pues fem altres coses, vull dir, no us hi atabaleu massa. Clar, és més còmode o més segur pel preservatiu portar-lo en un altre tipus de llocs, no? Hi ha caixetes específiques o, clar, una butxaca amb una ronyonera, però és veritat que molta gent va per costum amb carteres a les butxaques sense motxilles o sense bosses i millor portar-lo a la cartera que al lloc. Què us diria? No porteu a la cartera 2 anys un preservatiu, no? Home, potser sí, que no passa res si es porta a la cartera, en el sentit de que jo l'acabo de treure de la caixa, l'he posat a la cartera, i si avui surto de marxa i no lligo, doncs el torno a deixar a casa i el torno a agafar la propera vegada que marxo, no? Portar-lo sempre per si de cas és una opció, sigueu prudents i si no està en condicions no el feu servir. La guantera del cotxe tampoc és un lloc ideal, però el que dèiem de la calor, vull dir que és veritat que hem de veure una mica pues, en quin moment o on es pot portar, no? Porteu-lo, però sigueu prudents després per utilitzar-lo.
Hola, bueno, yo quería preguntar un poco para que informasis de los anticonceptivos masculinos.
El tema dels anticonceptius masculins a nivell de pastilles està en últimes mostres d'assajos clínics i no estan comercialitzats a Espanya encara, amb la qual cosa esperarem que realment es comercialitzin i a partir d'aquí haurem de veure quina eficàcia tenen, si estem parlant de temes hormonals, no hormonals, quin és, no, l'efecte també en tot el tema del desig, perquè amb dones també ens toquen hormones i també ens toquen desig, quina acceptació tenen, quin preu tenen, si seran financiats o no, amb la qual cosa ara per ara us puc donar poca informació, tot el que hi ha és això, no? Com moltes expectatives, molt novedors, està en mans d'assajos clínics, però ni està comercialitzat encara, ni podem fer un ús regular, no? I el que falta és quina eficàcia tenen el terreny, no? Com totes les coses i tots els medicaments que es proven en assajos clínics, s'ha provat pues, amb gent que vol prendre-s'ho, que són superconscients, que s'ho estan prenent amb uns controls mèdics correctes, no? Quan això surti al mercat i es prenguin en el dia a dia, veurem l'eficàcia real, no? Amb els anticonceptius femenins va passar el mateix. Una cosa és l'eficàcia per assajos clínics i una eficàcia molt, molt alta, i l'altra és l'efectivitat real. Clar, tots sabem que un anticonceptiu femení, al moment que te'l deixes un dia, perd efecte, llavors has de tornar a reprendre un cicle, i això fa disminuir eficàcia, amb la qual és veritat que veurem en els masculins si hi ha la mateixa problema, si realment s'ha de prendre a la mateixa hora o no. Vull dir, són coses que encara no us puc dir, i quan estigui al mercat pues, ho tornem a parlar.
Però benvinguts, no?, a aquests estudis, a aquests assajos, no?
Benvinguts, perquè a més, si no, sempre ens responsabilitza les dones, no? Però de totes formes és veritat que està molt bé que hi hagi aquesta opció, però no oblidem que les infeccions de transmissió sexual van per una altra banda, i no oblidem que el nostre cos és nostre i que en el fons està molt bé que els homes puguin fer anticonceptius, però qui ha de decidir si vol o no tenir aquest compromís d'avortament també som les dones, no? I llavors t'has de fiar també molt d'algú de que se t'està prenent una pastilla cada dia. Vull dir que aquí sí que la confiança tornarà a ser molt important, i si estàs amb un tio molt despistat ja veurem si ens en fiem, no? Són d'aquestes coses que s'han de veure.
A veure, però si tenim confiança la tenim, eh? També, doncs hem de delegar, exacte, per tot. Continuem amb més preguntes.
Hola, quería preguntar si el sexo oral también trae riesgos de contagio de enfermedades sexuales.
Doncs sí, t'he de dir que sí. Evidentment, dintre d'una escala de risc, el més alt són les penetracions, intercanvi de fluids, i es aniria com en un segon nivell de risc, però evidentment té risc, no? Té molt més risc en moments en què, a més, pues, podem tenir ferides a la boca, no? Hi ha gent, per exemple, que és superestricta amb la higiene dental, que un dia que té una cita es raspalla les dents com si fos l'últim dia de la seva vida, i això obre ferides, amb la qual aquella persona tan superpolida de la muerte té més risc d'agafar una malaltia de transmissió sexual que una persona que no s'ha rentat les dents el mateix dia, amb la qual sí que té risc, i si a més tenim microferides o pues una miqueta més, no? Però evidentment, tot i que és menys risc, hi ha risc i val la pena prendre les precaucions necessàries, o com a mínim ser conscients d'aquest risc que existeix i llavors fer els cribatges corresponents.
La marxa enrere funciona?
No.
No i no i no, i ho hem dit moltes vegades.
No. La marxa enrere no funciona per diversos motius. El primer és que no protegeix d'infeccions de transmissió sexual, perquè els fluids s'estan compartint, o sigui, com a mètode d'infecció de transmissió sexual, zero, no? No ens serveix de res. Com a prevenció d'embaràs tampoc serveix, no? Perquè hem d'estar tan pendents i que ser tan exactes que és fàcil que quan ja fas la retirada ja hi hagi material i espermatozoides suficients com per provocar un embaràs, no? I el que és més greu, no serveix per disfrutar. La marxa atrás és un mètode pèssim per poder-se relaxar i estar gaudint del que sents, tant per una banda com per l'altra, no? Jo he treballat amb nanos molt joves i nois molt joves que tenen problemes de disfrutar i inclús d'arribar a tenir problemes d'erecció i d'ejaculació per haver fet servir marxa atrás. No estan tan pendents d'aquell moment que no arriben ni a orgasmar, o dones que realment no se'n fien, estan tan preocupades per si aquella persona al final la retirarà o no, que s'obliden del plaer. O sigui que ni és un bon mètode per evitar malalties, ni és un bon mètode per evitar embarassos, ni és un bon mètode per gaudir, amb la qual cosa, sisplau, busquem-ne qualsevol altre, que segur que serà millor, perquè és pèssim en tots els aspectes.
Doncs segur que li ha quedat no clar, claríssim.
Hola, me gustaría saber por qué las pastillas anticonceptivas dando el pecho te puedes quedar embarazada.
Perquè les pastilles anticonceptives que es donen quan estàs donant el pit són unes pastilles diferents de la resta de moments, moltes vegades. Normalmente quan estàs amb lactància donen un tipus d'anticonceptiu diferent del que donen en situació normal, llavors no porta el mateix grau hormonal. La lactància només és protectora d'embaràs quan es fa cada 4 hores de forma sistemàtica i no hi ha cap presa que no sigui pit, no? És a dir, que la lactància per si mateixa no és protectora i a vegades s'hi afegeix aquest anticonceptiu. A priori, de totes formes, té una alta eficàcia. El que sí que és veritat és que potser no tan alta com la pastilla anticonceptiva normal. Però jo penso que això val la pena que ho comentis amb la llevadora, perquè si tu prens correctament l'anticonceptiu que et donguin, es diu anticonceptiu per algo, o sigui que estic convençuda que és eficaç. Sí que és veritat que requereix aquesta presa en el moment exacte, més o menys a la mateixa hora cada dia, és el que dèiem a vegades, no? De la constància i de la forma com ens prenem les coses, no? Llavors, és veritat que en moments de lactància que anem cansats, que els nens ens fan portar uns horaris absolutament aberrants, prendre's una pastilla sempre a la mateixa hora, pues, és complexa i pot fer que seria molt eficaç a la pràctica, a la teoria, a la pràctica no ho sigui tant, no? Però pregunteu a la llevadora i hi ha pastilles anticonceptives amb eficàcies altíssimes, perquè possiblement, no? En període de lactància no és el millor moment per tornar-se a quedar embarassat.
Amb què s'ha de tenir en compte amb les pràctiques anals?
Amb les pràctiques anals s'han de tenir en compte diverses coses. La primera i bàsica és que han de ser superconsensuades i molt més que les vaginals o que un altre tipus, o les orals o que un altre tipus, no? Per dos motius. El primer d'ells és perquè quan parlem de pràctiques anals no parlem de un forat que tingui una mucosa i que tingui una dilatació fàcil, no? A nivell vaginal, amb una mica de lubricant, pues, realment és fàcil que entri qualsevol mida, una mica entre cometes, però si arriba un moment, no?, que hi surt un nen, realment la capacitat elàstica de la vagina està més que demostrada. En pràctiques anals no, en pràctiques anals no estem entrant en una mucosa, estem creuant un esfínter és una musculatura que ha d'estar molt relaxada per no trencar-se, per no fer fissures, amb la qual cal relaxació i cal entrenament. Aquí sí que, igual que podem entrenar un bíceps per estar catxes, si volem un sexe anal a partir de certes mides, a part d'estar relaxats, ho hem d'anar entrenant. Vale? Què hem de saber més? Hem de saber que el risc d'infeccions de transmissió sexual és més alt que en penetració vaginal, igual que dèiem pel mateix motiu, no és una mucosa, és fàcil que hi hagi microferides, és fàcil que vagis a una zona que no està preparada ni protegida, amb la qual el risc d'infecció de transmissió és més alta si no es fan servir els mètodes anticonceptius, els mètodes de barrera adequats, vale? Amb la qual sempre preservatiu si no estem amb algú de moltíssima confiança i de cribatge comprovat de malalties de transmissió sexual. I a partir d'aquí, paciència, consens, importantíssim que les dues persones vulguin, molta relaxació, molt lubricant. No es lubrica amb una escopinada, com fan a les pel·lis porno, es fa servir lubricant correcte, lubricants base aigua si s'ha de fer preservatiu. Si no es fa servir preservatiu perquè t'ho pots permetre, perquè amb la parella sabeu que esteu nets, val la pena fer servir pel tema anal lubricants específics que poden portar posar una base més de silicona, que són realment més agradables al tacte, sempre i quan no hi hagi preservatius, perquè si no es peguen una mica. I entrenament, ens agradi o no, vull dir, algú vol provar el sexe anal, jo li recomanaria començar a provar-ho quasi sol, en un moment en que estem més o menys distesos, tranquils, pues, començar, si voleu, inclús amb guants, no?, per seguretat, no oblidem tampoc que per definició el tema anal pues, és una zona bruta, tenim femta, amb la qual coses importants això, no? Posem un guà, provem, poso un dit sí, dos dits sí, i evidentment fins que entren els dits necessaris en forma tranquil·la, com perquè no molesti ni faci mal. Important, el sexe anal no ha de fer mal. Si fa mal, estem fent alguna cosa malament. I perquè és important també començar pels dits. Primer perquè sabem quants dits entren i segons quants dits entren sabem quin diàmetre som capaços d'entrar. Si el que volem entrar té més diàmetre que els dits que entren, ens esperem i seguim entrenant, no hi ha més. I una altra cosa important és que quan hem fet un joc anal mai tornarem a zona vaginal si no hem canviat preservatiu o no ens hem dutxat, perquè aquí sí que és d'alt risc d'infeccions, perquè evidentment venim d'una zona bruta i ens anem a una zona més neta, no? Vull dir que sexe anal sí, evidentment amb unes quantes precaucions més, no? I els dits també us serveixen per una altra cosa. En el moment que jo hi he entrat un dit, sé en quin sentit va el meu anus, amb la qual la penetració ha de ser en aquell sentit, no en una postura que impedeixi aquell sentit, perquè llavors faré mal i picaré contra una paret en lloc de seguir un conducte, no?
Doncs molt interessant, i com sempre descobrim en aquesta secció amb informació, no hi ha pregunta equivocada, sempre trobem la resposta, i molt interessant sempre doncs, a les informacions que aconseguim gràcies a la Laura Clotet. Més preguntes?
Què és el Vancouver?
Ostres, jo tinc molta curiositat també per descobrir què és Laura Clotet, perquè aquí això de les paraules aquestes màgiques, què és?
La veritat és que tenim una certa tendència, no?, a posar paraules superguais que sonen en anglès a coses que potser s'han fet sempre, no? Uh-huh. Si googlegeu Vancouver, el que veureu és que és un atracón de sexo, no? És una nit desenfrenada en la que acabes amb ressaca d'haver-t'ho passat de puta mare, no? Llavors és currar-s'ho durant moltes hores seguides amb la mateixa parella, amb la qual aprofitant tots els moments, tots els llocs de la casa, totes les pràctiques i joguines que ens vinguin de gust, sempre ben consensuat abans què farem, i a partir d'aquí tantes hores com aguantem fins que el cos ja no aguanti més i caiguis extenuat, no? És una mica aquesta sensació de caure extenuat per un excés de sexe, no? Però bueno, jo penso que això hi ha molta gent que ho ha fet i no sabia com es deia, doncs mira, ara els anglesos li posen aquest nom. Però bueno, és qüestió de posar-s'hi, no? És una forma pues, de muntar una tarda-nit diferent o un matí, perquè a vegades sembla que sempre es tingui sexe a la tarda-nit i pot ser perfectament un matí amb la mateixa parella aprofitant per activar fantasies, rols i tot el que ens vingui de gust i anar a tope fins que el cos aguanti i a partir d'aquí a viure la ressaca.
Evidentment, doncs mira, els nostres oients aquesta nit podran arribar a casa a parlar amb la parella i proposar...
Un dilluns és un dia
fer...
laboral, està bé, 6 hores de sexe un dia laboral, no ho veig, però...
O buscar, agendar i dir, doncs mira, dissabte
agendar, sí.
Farem una activitat nova,
farem un Vancouver.
I la parella dirà, i això què és? Doncs que ens escoltin o que ho descobreixin. Continuem.
Com afecta a les dones la menopàusia amb el sexe?
Bé, la veritat és que a les dones la menopàusia es pot afectar a nivell sexual o no. El primer determinant de com és la sexualitat després de la menopàusia és com era abans, i això està com molt estudiat, no? Amb la qual com afecta la sexualitat a una dona concreta, doncs és qüestió de preguntar-li i no donar res per suposar, no? Hi ha dones que tenen més desig, dones que en tenen menys, i els petits més inconvenients que hi pot haver per un tema de baixada hormonal, com poden ser una sequedat vaginal, es poden resoldre perfectament amb lubricants si el desig ja està mantingut. I no oblideu mai que el desig és algo que no plou del cel, que es cultiva, que s'agenda i que es curra, i ens ho hem de currar igual després de la menopàusia que abans. O sigui que no té que afectar, però igual cal un cop de mà en currar-se més pues, aquest moment o currar-se més a aquesta predisposició. I les dones amb la menopàusia el que els hem de dir és que estan igual de guapes, que això no les afecta, que segueixen sent igual de dones, que són igual de desitjables, i això farà que el seu desig augmenti per molt que baixin les hormones.
Quina pràctica hi hauria que no sigui recomanable de practicar en el sexe?
Mira, l'única pràctica no recomanable és la que la teva parella no vulgui fer. Qualsevol pràctica que un dels dos no vulgui fer és una pràctica prohibida per aquella relació. Per què? Perquè, evidentment, sempre hem de consensuar i fer coses que les dues persones, 3 o 16 que participin, com dic sempre, vulguin fer. Amb la qual cosa, quines pràctiques no són recomanables? Totes aquelles que un dels dos no hi està d'acord. A partir d'aquí, tota la resta ho parlem, ho planegem i ho tirem endavant i ho provem. Que llavors ens agrada, bé que no, enrere, no? I fora d'això hi ha molt poca pràctica no recomanable en el global de les parelles. Evidentment, hi haurà moments de malaltia o moments de concrets que potser hi haurà pràctiques menys recomanables, no? Amb una dona pues, que estigui embarassada i tingui un risc d'avortament, no haurem de fer penetracions. Amb una persona que li acaben de fer una conificació per un càncer d'úter, la penetració està prohibida. Però cap d'aquestes pràctiques impedeix tenir altre tipus de relacions, no? Evidentment, amb una fissura anal no practicarem sexe anal. Amb un herpes a la boca no farem sexe oral, amb la qual sentit comú, i si no hi ha una malaltia que ens impedeixi una pràctica concreta, la resta, consens i poca cosa més.
Doncs vinga, a l'última pregunta.
¿Cuántas veces podría llegar a ser malo tener cierta cantidad de sexo al día?
La veritat és que el tema aquest de d'estar enganxat al sexe, no? És només un tema de com t'afecta la teva vida. O sigui, si tu totes tens sexe tantes vegades com pots, i a més, aquesta persona és capaç de treballar, de portar la seva vida familiar, la seva vida social, sense que això l'afecti, doncs, bueno, per ella aquestes, número 1, no seran dolentes. O sigui, a nivell de salut, que sigui dolent un número concret de vegades, no hi ha un número. Evidentment, en el moment que el número és tan alt que impedeix la vida normal, impedeix anar a treballar i ens centra només en allò, passa a ser una addicció, igual que pot ser una addicció al joc o una addicció a les tecnologies, i s'ha de treballar com a addicció i s'ha d'anar a un especialista, però mentre no arribi a aquest punt d'afectar-nos la resta, pues cadascú té la seva normalitat i a gaudir-la.
Doncs hem acabat. I era l'última pregunta que teníem per avui. Com sempre, doncs ens passa molt ràpida aquesta secció i aprenem moltes i moltes coses, que això és el més important. Laura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fever all